Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Això és el supermatí, un dia en què ens llevem amb uns termòmetres que precisament ronden al voltant dels 19-20 graus. Per exemple, a Palafrugell són 22, però la xafogó ja arriba fins als 27 i la humitat és del 69%. En el cas de Palamós també són 22 graus, en el cas de Calonja no arriben als 20 i a Begur hi ha una temperatura, en aquest cas, ja als 25. Per tant, aquests termòmetres que ja de bon matí comencen a apretar una mica. Tot plegat, doncs, en aquest dia en què farem tot seguir la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà.
I calor.
A veure, anem-lo a sentir.
Bon dia, continuem amb sol i calor.
Exacte, no? Aquest sol, aquesta calor que tenim aquests dies aquí a casa nostra, tot plegat en un supermatí en què avui parlarem de diversos temes, com per exemple que el govern ha posat en marxa una línia d'ajudes de més d'11 milions d'euros per fer més sostenibles els allotjaments turístics, o que l'Hospital de Palamós també s'ha convertit en el primer i únic de Catalunya que accepta donacions de còrnies procedents de persones que moren al seu domicili. També parlarem d'una trobada conjunta entre les cambres de comerç de Girona, Sant Feliu i Palamós per reforçar la col·laboració institucional i empresarial al territori, o també que SOS Costa Brava torna a denunciar l'amenaça creixent sobre els boscos marins del litoral gironí. En un comunicat fet públic a través de les xarxes socials, l'entitat reclama mesures urgents per protegir especialment la posidònia oceànica, una planta marina essencial per al medi ambient i també la biodiversitat marina. Per tant, això és el que repassarem avui amb tot l'equip del Supermatí. Avui també entrevistarem a Fel Feixedes per saber com preparen ja el festival que ens portaran al municipi de Calonja i Sant Antoni, el Festival Riures, amb una proposta d'humor. I com que és dimarts, també parlem de literatura amb la Maria Teresa Calabús. Anirem fins a la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. Ara sí, anem a repassar ja els titulars més destacats del dia d'avui. Comencem parlant que el govern ha posat en marxa una línia d'ajuts de més d'11 milions d'euros per fer més sostenibles els allotjaments turístics. Carla Saló.
La mesura vol afavorir l'estalvi energètic i impulsar projectes d'economia circular al sector turístic. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ho va anunciar aquest passat dissabte a Roses. Segons va explicar, l'objectiu és facilitar la transició del turisme cap a un model més eficient i respectuós amb el medi ambient.
L'Hospital de Palamós s'ha convertit en el primer i únic de Catalunya que accepta donacions de còrnies procedents de persones que moren al seu domicili. També, Carla.
Aquesta iniciativa permet fer realitat el dret a donar teixits més enllà del context hospitalari i obre una nova via per incrementar la disponibilitat de còrnies, un teixit molt sol·licitat. El projecte va començar ara fa 3 anys com una prova pilot a l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell i actualment ja funciona a totes les zones que gestiona els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.
Les cambres de comerç de Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós celebren la primera trobada plenària conjunta per reforçar la col·laboració institucional i també empresarial al territori.
La jornada va reunir representants de les cambres, empresaris i agents econòmics per construir una estratègia econòmica compartida per a les comarques gironines. Les cambres van remarcar la seva voluntat de ser el pont entre el món empresarial i les administracions amb l'objectiu d'unir esforços per fer front als principals reptes del territori.
Detecten prop de 80 casos de maltractament a persones grans al Baix Empordà aquest any, Sergi Villena.
Prop de 80 persones grans han patit maltractaments al Baix Empordà durant aquest any. L'informe, elaborat pel Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca, recull dades del registre de maltractaments a persones grans de les comarques gironines.
I també els Mossos desmantellen un cultiu de 533 plantes de marihuana a Gualta.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest 12 de juny a Gualta dos homes de 42 i 30 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els agents van iniciar una investigació a principis d'any per la possible existència d'una plantació i cultiu de marihuana en un habitatge situat a Gualta.
Un trenet unirà durant la Festa Major de Palamós la plaça de Catalunya amb la fira i l'aparcament Santiago Banyeres.
L'Ajuntament de Palamós ha organitzat un trenet gratuït per enllaçar la plaça de Catalunya amb la fira d'atraccions i l'aparcament de Santiago Banyeres. El servei es podrà utilitzar del divendres 20 de juny fins al dijous 26 de juny, cada dia de 7 de la tarda a 11:45 de la nit.
La Federació SOS Costa Brava torna a denunciar l'amenaça creixent sobre els boscos marins del litoral gironí. En un comunicat fet públic la setmana passada, l'entitat reclama mesures urgents per protegir especialment la Posidònia oceànica, una planta marina essencial per al medi ambient i també la biodiversitat marina. Ho fan després que l'entitat hagi alertat sobre diverses embarcacions d'esbarjo darrere del port de Llafranc. També avui us explicarem que la Universitat de Girona conservarà 60 anys de dades ambientals gràcies a Josep Pasqual. Mariona Fernández.
L'observador ambiental Josep Pasqual ha cedit a la Universitat de Girona més de 60 anys de dades meteorològiques i marines recollides a l'Estartit. El conveni signat permetrà preservar i difondre aquesta informació clau per estudiar el canvi climàtic.
I també hem d'explicar que les dades del Consell General del Poder Judicial mostren un augment d'insolvències i desnonaments a les comarques gironines.
Els concursos d'insolvència a les comarques gironines han augmentat un 47% el primer trimestre del 2025, amb 338 particulars que s'han acollit a la llei de la segona oportunitat. També s'han executat 272 desnonaments, un 24% més que l'any passat.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem aquí al bloc informatiu del Supermatí, però abans també hem de repassar què passa fora de les fronteres del Baix Empordà, perquè més enllà de la nostra comarca també passen altres coses. De fet, en aquest sentit, ara que són les 8 i 6 minuts, us hem d'explicar que el president Pedro Sánchez ha anunciat que compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la corrupció al Partit Socialista. Ho fa en plena crisi pel cas que esquitxa Santos Cerdán. Ho ha comunicat després de reunir-se durant més de 4 hores amb l'executiva federal del partit en una trobada considerada la més llarga del seu mandat. Sánchez ha assegurat que la compareixença es farà en la primera data disponible i ha anunciat també la creació d'una nova comissió d'investigació a les Corts Generals. La iniciativa arriba només 8 mesos després que la Comissió sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia i que es va tancar sense citar ni l'exministre Ábalos ni tampoc el seu assessor Koldo García. També en aquest sentit, la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamat posar punt i final als aforaments i prohibir contractes públics amb empreses implicades en casos de corrupció. Ho ha dit després de reunir-se amb Pedro Sánchez, amb qui ha acordat convocar una comissió de seguiment urgent del pacte de coalició. També Díaz ha volgut remarcar que no tots els polítics són iguals i ha assegurat que el seu espai polític és net. També ha demanat una neteja absoluta dins del PSOE i ha proposat que les empreses corruptores quedin vetades de manera permanent de qualsevol contracte amb l'administració pública. El Banc de Sabadell podria vendre la seva filial britànica TSB, segons ha avançat el Financial Times. Entre els possibles compradors hi ha entitats com Santander, UK, Barclays o HSBC. La venda, que es decidiria en una junta extraordinària, podria portar més de 2.000 milions d'euros a l'entitat presidida per Josep Oliu. Uns ingressos que podrien servir per recompensar accionistes i frenar l'oferta pública d'adquisició del BBVA, que encara està pendent de l'aval del govern espanyol. Segons fonts properes al procés, s'haurien compartit documents de venda amb possibles interessats i ja s'hauria iniciat una auditoria preventiva. I també us hem d'explicar que un míssil israelià ha impactat aquest dilluns contra la seu de la radiotelevisió pública iraniana a Teheran en ple informatiu en directe. L'atac ha tingut lloc mentre una presentadora criticava durament Israel. S'ha sentit una explosió, ha caigut alguna mica de runa i també la connexió s'ha interromput. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha confirmat l'atac i ha acusat el canal IRIB de ser una eina de propaganda del règim iranià. Alguns mitjans parlen de víctimes mortals, però de moment encara no hi ha confirmació oficial. La televisió ha reprès les emissions pocs minuts després i la presentadora, Sahar Emami, ha tornat al plató. L'atac forma part d'una campanya de bombardejos israelians contra diferents punts de l'Iran que ja ha provocat més de 250 morts i un miler de ferits, segons les fonts oficials iranianes. Aquestes són algunes de les notícies que us expliquem fora de les nostres fronteres del Baix Empordà, però són les 8 i pràcticament 10 minuts. També és moment, doncs, de conèixer quina serà la previsió meteorològica en el dia d'avui, precisament també, doncs, amb unes temperatures força altes. Isaac Vilà, bon dia.
Com anem, Ferran? Bon dia.
Suant ja de bon matí, però és això, no? Un dia de bonança.
Poques novetats esperem al cel aquest dimarts, amb una temperatura però que ha estat un pèl més baixa. Ha baixat una mica, amb valors al voltant dels 15-17 graus a l'interior i inferiors als 20 graus a la costa. Per tant, una matinada que s'ha pogut dormir millor a gran part de la comarca. El cel, poques novetats. Seguim amb aquesta estabilitat espaterrant, amb aquest sol, amb aquests quatre núvols prims que entarinyaran el cel i amb unes temperatures que al migdia tornaran a enfilar-se amb valors de 30 graus a l'interior i per sobre dels 25 i fregant els 30 també a la costa. La situació marítima serà ben tranquil·la i amb un vent que començarà del nord-est i anirà girant, acabant fins a un garbí fluix al llarg de la jornada. La seta continuarà tancada, no esperem pluja durant uns quants dies, i és que, com per exemple l'Estartit, portem ja 25 dies, ja fa 25 dies que no cau ni una gota. Per tant, aquesta situació continuarà, com a mínim de temperatures elevades, continuarà durant uns quants dies més.
Moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta actualització informativa. Falten 4 minuts per arribar ja a un quart de 9 del matí. I ara és moment del comentari d'opinió que ens porta avui l'Andreu Paneque.
Fa uns dies, una notícia publicada al portal 324 em va cridar especialment l'atenció, sobretot per la meva vinculació professional amb el món universitari. El titular era: les universitats catalanes detecten una caiguda en l'assistència a classe i aposten per reformular la docència per connectar millor amb els estudiants. La notícia exposava com les universitats han detectat una davallada progressiva de la presencialitat a les aules i posaven sobre la taula la necessitat de repensar el model docent per captar l'interès de l'alumnat i fer-lo partícip. Alguns estudiants afirmen que les classes no els aporta informació, que no puguin trobar internet, i reclamen més espais de pràctica i aplicació del coneixement que no estigui disponible en línia. La notícia, en definitiva, reflecteix un canvi de paradigma a la vida universitària, una menor interacció entre l'alumnat i una menor presencialitat als campus universitaris, no només de l'estudiantat, sinó també del professorat. Per tant, la diagnosi sembla clara. Augment de l'abstenció, necessitat de revisar el model docent i atomització de la vida universitària. No discutiré els símptomes, tot i que qüestionaria algunes de les causes que s'hi atribueixen, però el meu desacord profund es centra sobretot en les solucions que es proposen. En primer lloc, el fals remei d'una docència buida de contingut. Davant de l'absentisme, la solució no pot ser en cap cas buidar de contingut les aules i reduir-les només a espais de pràctica. L'error rau a creure que, com que la informació ja és accessible a internet, la classe queda desfasada. Però una cosa és trobar les dades i una altra ben diferent és comprendre-les. El professor no és un simple transmissor d'informació. És el vehicle que, mitjançant la didàctica, exemples i la interacció, facilita l'aprenentatge dels diferents alumnes. El valor afegit de les classes no només és el contingut, sinó l'acompanyament per fer-lo significatiu. En segon lloc, el perill de concebre l'educació com a entreteniment. Aquest és un debat que mereixeria dues pàgines per si sol, però el problema comença quan es confon una educació no obligatòria i professionalitzadora amb la necessitat de passar-ho bé. Per descomptat, aprendre pot i ha de ser estimulant, però si posem l'èmfasi exclusivament en la forma i oblidem el fons, si prioritzem la dinamització per sobre del contingut, correm el risc de buidar les aules, i en aquest cas, de contingut. La vida universitària, més que una aula. L'automització de la vida universitària no només és un problema, és una pèrdua col·lectiva. Històricament, la universitat ha estat un dels principals espais de vida associativa, debat i compromís cívic. Reduir la universitat en una prestació de serveis educatius remots és emprovir-la. L'experiència universitària és també vivencial, un espai per a l'intercanvi d'idees, per construir comunitat, per formar-se com a ciutadania crítica. No podem renunciar-hi, al contrari, cal defensar-la i promoure la vida associativa universitària. Visca la universitat com a espai viu i compartit.
Moltes gràcies, Andreu Paneque. Falten pocs segons per arribar ja a un quart de 9 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El El Festival Riures de Calonge i Sant Antoni arriba a la seva segona edició. Enguany, i tal com va passar l'any passat en la primera, el cartell presenta noms destacats de l'escena humorística en català. I per parlar-nos de la proposta d'enguany, avui ens visita el director del festival, Fel Feixades. Molt bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Benvingut, doncs, i gràcies per venir aquí al Supermatí per parlar-nos, doncs, d'aquest festival que tindrem ja d'aquí una miqueta més d'un mes, un mes i mig, més o menys. Quins seran els humoristes que tindrem pel Parc del Collet a Sant Antoni de Calonge els dies 1, 2 i 3 d'agost?
Bueno, doncs aquest any comptem amb la presència de gent com en José Corbacho, com Antoni Albà, Maclari, senyor Buigas, o també en Roger Coma, amb el seu nou show de stand-up, i tanquem el festival amb una proposta d'un podcast que està triomfant a Barcelona i que ja està girant, que és el d'Albert Omi i en Joan Maria Pou, que van passar pel Festimams de Girona amb molt d'èxit, precisament.
Noms molt reconeguts de l'humor en català, per tant, entenc que l'any passat la cosa va anar bé, no?
La cosa va anar molt bé, sí, sí, la primera edició del Riures va superar una mica les expectatives que teníem, i tot i que teníem clar que volíem fer una segona edició, al moment que vam tancar la primera, ja vam començar a preparar la segona degut a l'èxit i a la bona acollida per part del públic que va tenir, i per tant esperem que aquesta segona edició continuï amb la mateixa línia.
Per què s'organitza a l'Espai del Collet?
Oh, perquè és un espai encantador, és un espai que ens permet, doncs, això, muntar un escenari amb 400 cadires, on a més hi ha un espai de food truck, un espai que gairebé diries un punt d'unió entre Sant Antoni i Palabós, un espai adequat per portar aquest tipus de festival i d'altres actes, i tenim la sort que l'Ajuntament de Sant Antoni va confiar en el projecte, ens va oferir el Collet i de seguida ens hi vam apuntar.
Un festival, dèiem, amb noms molt reconeguts de l'humor en català. Per què és necessari reivindicar precisament l'humor en català?
Bueno, em sembla que és bastant evident, doncs perquè en aquests moments, si per exemple te n'envas a veure la cartellera teatral a Barcelona, veuràs que el català és minoritari. Veuràs que cada cop més hi ha còmics espanyols que treballen a Catalunya i, en canvi, els còmics que van tenir feines a sortir de Catalunya, ja fins i tot costa anar al País Valencià, per exemple, i, per tant, no sé, nosaltres no ens defensem els nostres còmics en català, qui ho farà? Per tant, des del Festimams, des del Riures, des de la productora, en Clar Oportú fa uns anys començàvem aquestes iniciatives i creiem que cada cop és més vàlida aquesta manera de reivindicar i no podem afluixar de cap de les maneres.
Les entrades ja estan a la venda?
Les entrades ja fa 15 dies que estan a la venda i ja hi ha un bon ritme de venda i esperem que això, que la gent en mica vagi triant el seu espectacle, el seu abonament.
Sí.
Tenim que un abonament diari. Les entrades són a 20 euros cada espectacle, però si n'agafes els dos del mateix dia et baixa 35, per tant, posem una mica més de facilitat perquè la gent pugui venir a passar un divendres, un dissabte, un diumenge al Parc del Collet i a rir una bona estona en català.
Perquè veiem que hi ha molts actes, no? Hi ha diversos actes al mateix dia, per tant, es pot això, agafar un abonament i, per tant, passar la tarda vespre allà.
Exacte, aquesta és la intenció, sí, sí.
D'acord, doncs les entrades s'han de comprar en línia o hi ha alguna altra manera per comprar-les?
No, a través de la web del riures.cat, allà hi trobaran les entrades dels sis espectacles, els tres abonaments, per poder venir a principis d'agost a passar una bona tarda nit a Sant Antoni de Calonge.
Abans també em parlaves del Festimams, que també doncs, ha acabat fa poc. Com ha anat aquest any?
Bé, molt bé, ha sigut l'edició amb més entrades venudes, amb més públic. La veritat és que molt i molt contents per arribar a la novena edició i descansar uns dies i començar a pensar ja en la propera, que serà la desena, i que, per tant, sempre fa il·lusió aquests números rodons i a veure si muntem alguna cosa especial.
Això vol dir que la gent té ganes de riure, no?
La gent necessita riure, la gent tenim ganes de riure. Sí, sí, el món, quan mires les notícies, està molt complicat. És un moment molt difícil, amb molta moltes males notícies políticament, a nivell, jo diria, gairebé local, nacional, internacional, i per tant la gent que té una estona el que vol és riure, és passar bé i desconnectar una mica de la misèria del dia a dia. I per tant l'humor també, però l'humor en aquest cas ens ajuda.
Perfecte, estem parlant amb Fel Feixeda sobre el festival Riures que tindrem a Calonge i Sant Antoni a principis del mes d'agost, concretament a l'espai al Parc del Collet, amb entrades que ja estan a la venda al web riures.cat, entrades doncs, que també són això, un preu accessible perquè doncs, tothom hi pugui anar, però que també hi ha aquests abonaments.
Sí, aquesta és la intenció. A vegades la gent es queixa, no?, dels preus de les entrades, dels espais. Nosaltres creiem sempre en una cultura popular, amb una facilitat per posar la gent per intentar doncs, això, com més actes culturals, i en aquest cas amb humor doncs, puguin anar doncs, millor per tots, i per tant procurem això, aquests preus populars perquè estiguin a la base de tothom.
Fel Feixeda, es falta afegir alguna cosa més?
No. Que us esperem tots allà, el 2 i 3 d'agost. Moltes gràcies.
Perfecte, doncs, gràcies per visitar-nos avui al Supermatí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una abraçada per tots. Bon dia.
Pràcticament les 8 i 21 minuts.
I know your heart by heart. I know your heart by heart. Darling, oh, won't you, darling? But if waking up seems way too hard, and no one pulls you out the dark, if you don't ever let your spark, remember, I know your heart by heart.
Les propostes de Joe Jonas, Heart by Heart, la cançó que estem sentint en aquests instants a través del Supermatí, l'informatiu comarcal que fem a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begú i també a Ràdio Bisbal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Quan falten 6 minuts per 8:45 del matí, és moment d'explicar-vos les notícies de casa nostra. Comencem parlant que el govern ha posat en marxa una línia d'ajuts de més d'11 milions d'euros per fer més sostenibles els allotjaments turístics. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
La mesura vol afavorir l'estalvi energètic i impulsar projectes d'economia circular al sector turístic.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampero, va anunciar aquest passat dissabte a Roses. Segons va explicar, l'objectiu és facilitar la transició del turisme cap un model més eficient i respectuós amb el medi ambient. Els ajuts permeten finançar la substitució d'equips i electrodomèstics per aparells més eficients, la instal·lació de plaques solars per a l'autoconsum o sistemes per separar, gestionar, reutilitzar i reciclar residus. Les subvencions cobriran entre un 25 i un 70% del cost de les actuacions. Els projectes s'hauran d'executar en un termini màxim de 6 mesos des de la concessió de l'ajut. Poden optar-hi establiments hotelers, càmpings, cases rurals, apartaments turístics i albergs de joventut de titularitat privada que paguin l'impost sobre les estades turístiques. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 de juliol.
L'Hospital de Palamós s'ha convertit en el primer i únic de Catalunya que accepta donacions de còrnies procedents de persones que moren al seu domicili. La iniciativa permet fer realitat el dret a donar teixits més enllà del context hospitalari i també obre una nova via per incrementar la disponibilitat de còrnies, que és precisament un teixit molt sol·licitat.
El projecte va començar ara fa 3 anys com una prova pilot a l'àrea bàsica de salut de Palafrugell i actualment ja funciona a totes les àrees que gestionen els serveis de salut integrats del Baix Empordà. L'objectiu és facilitar que més persones puguin ser donants encara que morin a casa seva. Des de l'inici del programa s'han recollit prop de 30 còrnies a domicili i més de 100 a l'Hospital de Palamós. La zona amb més donacions a domicili ha estat la de Palafrugell, seguida per les de Palamós, la Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí. La detecció de possibles donants es fa gràcies als equips d'infermeria especialitzats en cures paliatives que acompanyen els pacients fins durant la fase final de la vida. Aquest seguiment permet saber quan és un bon moment per plantejar la donació a la persona o a la seva família, sempre amb respecte i empatia. Quan es confirma la voluntat de donar, l'equip PADES ho comunica a l'Hospital de Palamós i es posa en marxa el protocol. La donació es fa alternatori a càrrec de tanatopràctics formats especialment. Les còrnies es traslladen després al banc de teixits que les prepara per a futurs transplantaments. Actualment, una quinzena de professionals dels serveis de salut integrats del Baix Empordà treballen en aquest projecte. L'objectiu final és poder estendre aquesta pràctica a més hospitals de Catalunya.
I Carla, les cambres de comerç de Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós celebren la primera trobada plenària conjunta per reforçar la col·laboració institucional i empresarial al territori. La jornada ha reunit representants de les cambres, empresaris i agents econòmics per construir una estratègia econòmica compartida per a les comarques gironines.
Les cambres van remarcar la seva voluntat de ser el pont entre el món empresarial i les administracions amb l'objectiu d'unir esforços per fer front als principals reptes del territori. Durant la trobada es van abordar 4 àmbits clau: infraestructures, comerç i digitalització, turisme i internacionalització. Pel que fa a les infraestructures, es va reclamar el desbloqueig de projectes com el desdoblament de trams a la carretera Nacional 2, el desenvolupament del nou Hospital Trueta i del Campus de Salut i la connexió directa entre l'aeroport de Girona i l'estació d'alta velocitat. També es va posar sobre la taula el paper estratègic del nus ferroviari de Vilamalla i la importància de no aturar les obres en marxa com la variant d'Olot i les preses. Aquestes propostes inclouen el pla director del port de Palamós, la millora dels accessos a la Costa Brava, la inversió en desaladores i la reforma de la xarxa elèctrica i de comunicacions. En l'àmbit del comerç i la digitalització es va demanar més suport al comerç de proximitat, amb iniciatives com la mentoria, la digitalització i una fiscalitat que reguli les grans plataformes i afavoreixi el retorn econòmic al territori. Pel que fa al turisme, les cambres reclamen un model més sostenible i diversificat i critiquen l'increment de la taxa turística, a més de demanar un ús més eficient dels ingressos generats. Es va posar èmfasi en la necessitat de regular els habitatges d'ús turístics per evitar tensions en el mercat de l'habitatge. També es va defensar que es garanteixi l'accés a l'habitatge per als treballadors del sector. Finalment, per reforçar la presència de les empreses gironines als mercats internacionals, les cambres van proposar unificar serveis d'internacionalització, compartir bases de dades i crear una eina informativa per donar a conèixer les oportunitats a l'exterior.
Música. Detecten prop de 80 casos de maltractament a persones grans al Baix Empordà aquest any. Prop de 80 persones han patit maltractaments i això és el que diu l'informe elaborat pel Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca. I que en aquest cas és un informe que recull dades dels registres que tenen. Sergi Villena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, doncs, quines són les conclusions del registre de maltractaments.
En la majoria de casos, la víctima viu amb l'agressor. Sovint, aquest agressor és un familiar directe. I la situació es repeteix amb força. En més de la meitat dels casos, el responsable és un fill o una filla. Els maltractaments detectats són principalment psicològics. Aquest tipus de violència apareix en prop de 3 de cada 4 situacions. També es recullen casos de maltractament econòmic i físic. A més, la majoria de víctimes pateixen més d'un tipus d'agressió alhora. El perfil més comú de la víctima és el d'una dona d'uns 75 anys. En alguns casos, les víctimes han interposat denúncies o han demanat ordres d'allunyament. L'informe forma part de la feina de la Comissió Tècnica pels Drets i el Bon Tracte a les Persones Grans de les comarques gironines. Hi participa personal tècnic de serveis socials de la Regió Sanitària de Girona i entitats com la Fundació Salut Empordà. El registre es va unificar l'any passat per millorar la resposta institucional davant d'aquestes situacions.
I Sergi, els Mossos desmantellen un cultiu de 533 plantes de marihuana Gualta. Precisament, en aquest cas, unes detencions d'aquest 12 de juny que són de dos homes de 42 i 30 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i també un altre delicte, en aquest cas de defraudació de fluid elèctric. Els agents van iniciar una investigació a principis d'any per la possible existència d'una plantació i un cultiu de marihuana, en aquest cas, com dèiem, en un habitatge situat a Gualta.
Van comprovar que a la casa s'hi sentien sorolls de motor i aparells d'aire condicionat. Van veure que diverses persones accedien a la casa i van notar-hi una forta olor de marihuana. A la casa es va localitzar una plantació de marihuana de 533 plantes en estat de creixement. També es van trobar 6 quilos de cabdells i una infraestructura per cultivar la droga amb ventiladors, extractors, panells, filtres i aires condicionats. Es va comprovar que la casa tenia una doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica i, per tant, existia una defraudació de fluid elèctric. El valor de la droga intervinguda en el mercat il·lícit és de gairebé 147.000 euros. En el moment de l'entrada i perquisició, els Mossos no van trobar ningú a dins de l'habitatge i, tot i això, els investigadors, que ja havien identificat els responsables de la plantació, van localitzar el mateix dia els dos homes i els van detenir a la localitat de Gualta. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar divendres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà i la investigació encara no està tancada i no es descarten més detencions.
La Federació SOS Costa Brava torna a denunciar l'amenaça creixent sobre els boscos marins del litoral gironí. En un comunicat fet públic aquesta setmana, l'entitat en reclama mesures urgents per protegir especialment la posidònia oceànica, una planta marina essencial per al medi ambient i la biodiversitat mediterrània. SOS Costa Brava alerta que els últims dies han detectat diverses embarcacions d'esbarjo darrere el port de Llafranc, just damunt d'un dels millors boscos de posidònia del municipi de Palafrugell. Hi han vist ancoratges reiterats en zones protegides sense respectar les distàncies reglamentàries i amb submarinistes circulant perillosament entre les embarcacions. Precisament entre les demandes principals hi ha la implantació d'un sistema de sancions àgil i efectiu, ja que, segons asseguren, actualment és massa complicat sancionar els fondejos il·legals sobre les fanàrogames marines. També demanen que sigui obligatori l'ús de la cartografia oficial FANCAT, una eina digital que permet identificar les zones sensibles des del telèfon mòbil. Una altra proposta és modificar la normativa que regula les zones de bany per prohibir el fondeig a menys de 50 metres de les cales i també 20 metres de la resta de trams no avalisats. Per tot plegat, consideren imprescindible que les administracions dotin de més en recursos humans, econòmics i tecnològics als serveis de vigilància marítima. SOS Costa Brava lamenta que un estiu més hi hagi destrucció dels ecosistemes marins i alerten que els boscos de posidònia ja han perdut fins a un 40% de la seva extensió, una xifra que expliquen que en zones de màxima pressió turística pot arribar al 85%. La Federació recorda que aquestes plantes marines són clau per lluitar contra el canvi climàtic, ja que absorbeixen fins a 100 vegades més diòxid de carboni que els boscos terrestres i també ofereixen un refugi a milers d'espècies, protegeixen el litoral de l'erosió i també cal destacar que tenen una recuperació molt lenta. Un trenet unirà durant la Festa Major de Palamós la plaça de Catalunya amb la Fira i l'aparcament de Santiago Banyeres de Palamós. L'Ajuntament ha organitzat un trenet gratuït per fer-ho tenint en compte doncs, la Festa Major i que es podrà utilitzar entre el divendres 20 de juny fins al dijous 26, cada dia entre les 7 de la tarda fins a 11:45 de la nit. Sergi.
El recorregut serà circular. Sortirà i arribarà a la plaça de Catalunya i farà parada a la nova estació d'autobusos ubicada al carrer d'Enric Vinque, just al costat de l'aparcament de Santiago Banyeres. Aquest aparcament ofereix prop de 700 places gratuïtes. L'objectiu del trenet és facilitar una connexió còmoda entre la fira i el centre. Per altra banda, es dona servei als usuaris de l'aparcament i a la gent que arribi en autobús. Aquesta iniciativa ha sorgit perquè enguany la Fira d'Atraccions s'ha traslladat als terrenys del Pla de Nau al barri de Sant Joan. El trasllat és necessari perquè l'antic aparcament de Sauló, al Passeig del Mar, forma part del projecte de reforma integral del passeig i ja no està habilitat per a cotxes. La Festa Major de Palamós tindrà lloc del 20 al 29 de juny amb els actes centrals del 23 al 26. La programació preveu activitats per a totes les edats repartides en diferents escenaris a l'aire lliure.
La Universitat de Girona i Josep Pasqual han signat un conveni per conservar i difondre més de 60 anys de dades ambientals recollides a l'Estartit. L'observador meteorològic ha cedit al seu arxiu, que inclou temperatures del mar, salinitat, cabals d'aigua i dades meteorològiques d'aquestes últimes 60 dècades. Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquesta signatura del conveni?
Aquest fons es conservarà al repositori de dades científiques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i estarà disponible per la recerca en àmbits com l'oceanografia, l'hidrologia o el canvi climàtic. Josep Pasqual, enginyer tècnic agrícola nascut el 1950, ha recopilat aquestes dades de manera altruista i ha rebut reconeixements d'institucions com el Meteocat i la NASA. La UDG va celebrar l'acord amb un acte institucional on el rector Quim Salvi i el vicerrector Josep Calbó van destacar el valor científic i pioner de la tasca de Pasqual, considerada un exemple de la ciència ciutadana. L'acord també reforça el compromís de la universitat amb la ciència oberta i amb la recerca arrelada al territori.
I Mariona, també us hem d'explicar que les dades del Consell General del Poder Judicial mostren precisament un augment preocupant d'insolvències i desnonaments a les comarques gironines.
Entre gener i març del 2025 s'han presentat 377 concursos de creditors i 338 corresponen a particulars que han optat per la llei de la segona oportunitat. Representen un 47% més que el 2024. Aquest augment es deu a la reforma legal que implica el procés per cancel·lar els deutes. A més, s'han registrat 45 concursos d'empreses d'autònoms i microempreses. Pel que fa a l'habitatge, s'han executat 272 desnonaments el primer trimestre, un 24% més que l'any anterior. En més de 200 casos, l'origen ha estat l'impagament del lloguer. Les ocupacions, en canvi, han baixat lleugerament, amb 28 demandes als jutjats. Finalment, l'activitat dels jutjats reflecteix 553 demandes per acomiadaments i gairebé 300 per reclamacions salarials. Les dades apunten a un primer trimestre marcat per la pressió econòmica a les famílies i treballadors.
Doncs bé, gràcies, Mariona. També gràcies a la resta per totes aquestes notícies. Són 8:45 de nou del matí. Ara anirem a posar una mica de música en aquest dimarts, ja 17 de juny. Anem a sentir ja Roger Torner amb Aquest Estiu.
Doncs la Lídia aprofitarà les vacances que té de mestre, però amb la sort que té, segur que allà on vagi hi haurà tempesta. I l'Òscar marxarà amb la gossa a no sé quin poble de merda. Ell diu que està fora de la vida i que no torna fins a setembre.
La Xènia ja fa mesos que prepara la maleta, tenment més de 1000 viatges, i és que no pot parar quieta el dia d'aquí. La Clàudia faran plans de parelleta, ella vol el sol de platja, però ell prefereix l'ombreta, i jo encara no sé què faré aquest estiu. Suposo que buscaré algun concert per fer en viu, i espero trobar-te tu entre el públic actiu, i quan se'ns creuin les mirades al moment podré cantar-te que aquest estiu vull estar amb tu. M'és igual si aquí o a Xina. Aquest estiu vull estar amb tu. I si pot ser tota la vida. Aquest estiu vull estar amb tu. Per curar-me les ferides, millor que aigua salada, és veure't a tu tot
cristal·lina. Aquest estiu vull estar amb tu. No em cal anar a les Filipines, ni un pis a la platja, ni tenir casa amb piscina. Si estic amb tu, si estic amb tu, si estic amb tu, aquest estiu vull estar amb tu. I el Gerard no té diners ni per comprar-se una xancleta. Diu que aquest estiu el passarà a la Barceloneta. L'Anna buscarà una festa a jornada completa. Anirà a tots els festivals, veurà els tiets i la Julieta. I els demés s'escamparan pels racons d'aquest planeta. Que si l'un se'n va a Tailàndia, que si l'altre se'n va a Creta. Faran fotos de paisatges, anant de caleta en caleta. Algun se'n va a la muntanya a fer rutes en bicicleta. I jo encara no sé què faré aquest estiu. Suposo que buscaré algun concert per fer en viu. I espero trobar-te tu entre el públic actiu. I quan se'ns creuin les mirades, al moment podré cantar-te. Que aquest estiu vull estar amb tu. M'és igual si aquí o a Xina. Aquest estiu vull estar amb tu. I si pot ser tota la vida. Aquest estiu vull estar amb tu. Per curar-me les ferides, millor que aigua salades, veure't a tu tots els dies. Aquest estiu vull estar amb tu. No m'espanta la rutina. Aquest estiu vull estar amb tu. Ets la millor companyia. Aquest estiu vull estar amb tu. No em cal anar a les Filipines, ni un pis a la platja, ni tenir casa amb piscina. Si estic amb tu.
Una proposta estiuenca, que és la que ens acompanya en aquest supermatí, que ens podeu sentir a Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Dit això, com que és dimarts, sempre ens agrada parlar de literatura i anem ja a saludar la Teresa Calabús. Teresa Calabús, molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Ja això, ja pensant també en l'estiu, que el tenim ja aquí a tocar.
Sí, sí, ara poder... D'ara endavant haurem de parlar de novel·les fresques, de les que te poden acompanyar a la platja, eh? Les que probablement no hagis de tenir grans reflexions de vida, perquè n'hi ha que estan fetes per educar el personal o per sensibilitzar. I a vegades, bueno, si ens en volem anar a la platja, volem tenir un estiu una mica relaxant, poder també s'han de triar les lectures, eh? En el sentit de que siguin el més lleugeres possibles dintre de la qualitat literària que sempre s'ha de demanar. Eh?
Perquè, és a dir, vosaltres noteu un canvi de tipus de lectura entre l'hivern i l'estiu?
Sí, sobretot a l'estiu, a les vacances, hi ha dos estils de lectors que es diferencien moltíssim. Un, que espera les vacances per agafar un clàssic d'aquests contundents, eh? Tolstoi, Dickens, aquests de 1.000 pàgines que són una assignatura pendent i que diuen no, no, jo a l'estiu em vull d'aquests que així em poso al dia amb obres que considero que havia d'haver llegit i encara no he fet. I després hi ha el lector de novel·la o d'intriga o romàntica, sobretot la novel·la que no, això, que no te provoca, diguem, cap desassossec, que no te fa estar inquiet per les injustícies de la vida, vull dir que n'hi ha moltes, eh? O per tragèdies. La gent es vol divertir, i de fet sempre, tot l'any, però l'estiu més, perquè poder també passen més temps en família, saben que hi haurà els nens voltant per allà, vull dir, no et pots concentrar tant, en depèn de quines lectures. Ja et dic, depèn molt d'això també, eh? De si tens família, si no en tens, si estaràs tranquil hores, si mentre uns van a la plaga els altres es poden quedar a casa. Cadascú té les seves situacions personals, però les dues diferències principals són aquestes. O l'assignatura pendent, que poden ser un llibre de més de 1.000 pàgines, normalment és aquest el cas, o bé això, intriga i novel·les bueno, que estiguin ben escrites, però que en realitat distreguin i no tinguin cap més pretensió.
Per tant, no sé avui quines recomanacions portes i si vas ja cap a aquesta línia.
Sí, però de fet cap d'aquest estil, o sigui, ni intriga ni romàntica, sinó una novel·la victoriana d'una autora que es diu Elizabeth Taylor. Per ara em sap greu, només l'han traduït al castellà Libros del Asteroide, una editorial molt prestigiosa, i a veure, ojalà arribés també en català. Aquesta dona va néixer el 1912 i va treballar abans de casar-se d'institutriu i de bibliotecària. I fins l'any 36, que el seu marit era a la guerra, no va escriure per primera vegada la seva primera... No, perdona, el 36 es va casar fins al 45, o sigui, va néixer el 2012 i fins al 45 no va escriure la seva primera novel·la. Després en va escriure 8 o 10 o 12... i la que ens ha arribat ara es diu Prohibido morir aquí. Probablement algú s'hagi estranyat que hi hagi aquestes editorials joves, Asteroide, Impedimenta, que treguin obres angleses que no, de les quals no coneixem res aquí. No és tan estrany, el segle de les guerres del 30, bueno, del 18, 20, de la Primera Guerra Mundial fins ben bé finalitzada la Segona, molt poca, el món de la literatura, pràcticament res, es va traduir al castellà i que ens arribés aquí a Espanya, vull dir, altra feina hi havia, saps? Van arribar uns quants autors de primera línia, Neil Brighton, Dickens, en fi, però no arribava tot. I ara aquests editors, amb molt de coneixement, estan mirant escriptors també anglesos o bé també russos i d'altres països, francesos també, i els estan recuperant, els estan traduint al castellà i alguns també al català. Aquest és el cas d'aquesta dona.
És a dir, hi ha públic, no?, que també li agrada recuperar aquestes obres d'altres països.
Sí, aquesta línia també, com et diria, de bona literatura, perquè, bueno, abans només escrivia el que en sabia, vull dir, només es publicava d'una manera seriosa, no com les autopublicacions que hi ha avui dia, que no sabem mai què hi ha, algunes poder molt necessàries, però d'altres no tant. I, el segle XX i el XIX es publicaven escriptors de primera línia que s'han convertit en clàssics. I ja et dic, no tots han arribat precisament a les nostres traduïts al català o castellà. En aquest cas, la novel·la que us parlo avui, que es diu Prohibido morir aquí, és molt simpàtica, no puc fer spoiler perquè no l'he acabat, però es tracta d'una dona que queda vídua i no pot mantenir casa seva i s'instal·la a viure amb una pensió, amb una pensió en la qual hi ha uns quants hostatges que són permanents també, com ella, i després n'hi ha que són de pas, els que s'hi queden sempre, però han de ser autosuficients, no poden ser gent que necessitin atencions com en una residència de gent gran. Per tant, el títol, Prohibido morir aquí, ve d'aquesta idea, és a dir, pot viure mentre hi visquin i els acceptin, vol dir que encara es troben bé, en el moment en què els hi diguin vostè ja no pot continuar en aquesta casa, vostè ja ha de buscar-se un altre lloc, és quan hi ha, doncs, d'alguna manera, un principi del final. Aquesta dona està sola, el que voldria és que el seu net la visités, però no hi ha manera, el net no s'hi presenta mai. Ja pesa més la vergonya de cara als altres veïns, diguem, de la pensió, a veure que no la visita ningú, que no pas realment l'enfado que té per no veure el net. I un dia que cau a davant d'una casa i l'ajuda un noi jove i li cura una ferida, li dona un te i tal, comencen una amistat i aquesta dona li demana que es faci passar pel seu net i la visiti a la residència, bueno, a la residència no, a la pensió, per poder ja treure-se l'espina de sobre de que no la visita ningú. I comença aquesta relació ben curiosa d'aquest noi que és un escriptor en ciernes, que de moment no ha publicat res, i que visita aquesta dona fent-se passar pel net de cares a la galeria i aquella no passi vergonya perquè no la visitava ningú.
També és un argument que fa reflexionar, no, també?
Sí, bueno, de fet és absolutament actual, no? Vull dir, ara la gent no passa pels hotels, se'n va de dret a la residència, però sí que hi ha aquesta situació de a mi em visiten i a tu no, vull dir, i jo ho he viscut, he anat a visitar alguna amistat de la meva mare o algú que, bueno, que ens diuen que els han ingressat a la residència de vells i quan els vas a veure costa una mica agafar l'energia per fer-ho, perquè veus molta solitud, molta tristor, molt, vull dir, gairebé cap està alegre allà, perquè bueno, és un ambient difícil de suportar.
Em deies que l'estàs llegint, per tant, com va la lectura?
Com va?
És a dir, com...
És àgil, és superentenedora, és carinyós, vull dir, de seguida em veus l'ambient, t'escriu el que menjaran, el menú del dia, la manera en què realment en aquests, en els que són, els que viuen allà i tenen tan poc entreteniment, pràcticament només tenen el menú que menjaran avui i si podran anar a fer un vol o no, si plou o no plou, i com emplenar les hores. És a dir, una cosa molt curiosa que fa aquesta dona és dedicar molt de temps a fer una cosa, vull dir, si renta una peça de roba estar-hi molt, tardar a estendre-la, tardar... si l'ha de planxar, l'ha de plegar, perquè per estirar les hores, perquè no sembli que no té res a fer i no s'hagi d'estar asseguda en la sala comú, no fent res, mirant-se els uns als altres i vull dir, no tinguent cap obligació, que és d'alguna manera el que els hi sap més greu.
Doncs bé, aquesta novel·la, Prohibida morir aquí, d'Elizabeth Taylor, que podeu trobar-la, deies en castellà, no?, perquè és la traducció,
sí,
que s'ha fet ara en aquests
per
moments.
Per ara sí, Libros de l'Astero en castellà i un bombonet, una obra molt encantadora.
Doncs bé, Teresa Calabús, falta afegir alguna cosa més?
No, la setmana que ve us parlarem, bueno, sí, estigueu atents, si vulgueu. Avui es dona en una roda de premsa els resultats del Premi Llibreter d'aquest any. Hi haurà les categories, bueno, n'hi ha diverses, ara no, poder no hi ha temps de dir-ho tot, però sabreu què han votat les llibreries. Totes les categories tenien 3 finalistes i durant un mes les llibreries hem votat quin d'aquests finalistes ens consideràvem que ja podia ser el Premi Llibreter, i avui a les 12 del migdia la roda de premsa del gremi informarà de quins són els resultats. Hi ha una festa particular per llibreters al Paral·lel, a la qual assistiré a les 8 del vespre, però al migdia ja tothom podrà saber quins són els premis llibreters.
És a dir, que hi participen les diferents llibreries?
Totes les llibreries agremiades, o sigui, hi ha una junta, hi ha un jurat per cada categoria, el jurat proposa 3 títols, els fa públics i arriben a les llibreries aquests 3 títols, que també ja se sap, quan es fa públic a tots nivells, i llavors els llibreters votem durant un mes d'aquests 3 títols que ens han proposat. En català ho havíem dit ja aquí a Ràdio Capital, eren la Montse Olguets amb el Només terra, només pluja, només fang, la Maria Guaix amb Les petites vampires i la Teresa Ibars amb La mort de l'altre. Aquests 3 han sigut els de literatura catalana i avui, encara ara jo no sé quin és d'aquests 3 el que és el Premi Llibreter d'aquest any. Per tant, una autora, perquè són 3 dones les finalistes, una autora catalana, i veurem quina és el Premi Llibreter. Penso que cap a les 12 del migdia hi ha la roda de premsa, o sigui que estigueu així atents, que ja ho podreu dir.
Doncs estarem molt contents.
Molt bé, i en parlarem ja la setmana que ve, podem agafar els guanyadors i parlar una mica de cadascun d'ells durant els dies que venen.
Perfecte.
Molt bé.
Doncs bé, Teresa, que vagi molt bé també aquesta nit.
Gràcies. Fins dimarts, doncs.
Que vagi molt bé, a reveure.
Bon dia. Adéu-siau.
I anem ja, abans d'acabar el supermatí, en directe des de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begú i Ràdio Bisbal, anem a repassar els titulars més destacats del dia d'avui. El govern ha posat en marxa una línia d'ajuts de més d'11 milions d'euros per fer més sostenibles els allotjaments turístics. Carla.
Vol afavorir l'estalvi energètic i impulsar projectes d'economia circular al sector turístic. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ho va anunciar aquest passat dissabte a Roses. Segons va explicar, l'objectiu és facilitar la transició del turisme cap a un model més eficient i respectuós amb el medi ambient.
L'Hospital de Palamós s'ha convertit en el primer i únic de Catalunya que accepta donacions de còrnies procedents de persones que moren al seu domicili.
Aquesta iniciativa permet fer realitat el dret a donar teixits més enllà del context hospitalari i obre una nova via per incrementar la disponibilitat de còrnies, un teixit molt sol·licitat. El projecte va començar ara fa 3 anys com una prova pilot a l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell i actualment ja funciona a totes les zones que gestiona els serveis de salut integrats del Baix Empordà.
Les cambres de comerç de Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós celebren la primera trobada plenària conjunta per reforçar la col·laboració institucional i empresarial al territori.
La jornada va reunir representants de les cambres, empresaris i agents econòmics per construir una estratègia econòmica compartida per a les comarques gironines. Les cambres van remarcar la seva voluntat de ser el pont entre el món empresarial i les administracions amb l'objectiu d'unir esforços per fer front als principals reptes del territori.
Detecten prop de 80 casos de maltractament a persones grans al Baix Empordà aquest any, Sergi Villena.
Prop de 80 persones grans han patit maltractaments al Baix Empordà durant aquest any. L'informe, elaborat pel Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca, recull dades del registre de maltractaments a persones grans de les comarques gironines.
Els Mossos desmantellen un cultiu de 533 plantes de marihuana a Gualta.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest 12 de juny a Gualta dos homes de 42 i 30 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els agents van iniciar una investigació a principis d'any per la possible existència d'una plantació i cultiu de marihuana en un habitatge situat a Gualta.
Un trenet unirà durant la Festa Major de Palamós la plaça de Catalunya amb la Fira i l'aparcament de Santiago Banyeres.
L'Ajuntament de Palamós ha organitzat un trenet gratuït per enllaçar la plaça de Catalunya amb la Fira d'Atraccions i l'aparcament de Santiago Banyeres. El servei es podrà utilitzar del divendres 20 de juny fins al dijous 26 de juny, cada dia de 7 de la tarda a 11:45 de la nit.
La Universitat de Girona conservarà 60 anys de dades ambientals gràcies a Josep Pasqual, Mariona Fernández.
L'observador ambiental Josep Pasqual ha cedit a la Universitat de Girona més de 60 anys de dades meteorològiques i marines recollides a l'Estartit. El conveni signat permetrà preservar i difondre aquesta informació clau per estudiar el canvi climàtic.
El Consell General del Poder Judicial mostra un augment preocupant d'insolvències i desnonaments a les comarques gironines.
Els concursos d'insolvència a les comarques gironines han augmentat un 47% el primer trimestre del 2025, amb 338 particulars que s'han acollit a la llei de la segona oportunitat. També s'han executat 272 desnonaments, un 24% més que l'any passat.
Falten 3 minuts per arribar ja a les 9 del matí, moment també en aquests últims instants del supermatí per fer una actualització meteorològica. Ara mateix, amb unes temperatures que ronden els 25 graus a Palafrugell, però que la Xafogó ja arriba als 31, a Palamós n'hi ha 24,3, a Calonja 25 graus i a Begur 26. Ens ho explica l'Isaac Vilà, que avui, precisament, em sembla, Isaac, que tindrem un dia de força calor.
Poques novetats esperem al cel aquest dimarts, amb una temperatura però que ha estat un pèl més baixa. Ha baixat una mica, amb valors al voltant dels 15-17 graus a l'interior i inferiors als 20 graus a la costa. Per tant, una matinada que s'ha pogut dormir millor a gran part de la comarca. El cel, poques novetats. Seguim amb aquesta estabilitat espaterrant, amb aquest sol, amb aquests 4 núvols prims que entarinyaran el cel i amb unes temperatures que al migdia tornaran a enfilar-se amb valors de 30 graus a l'interior i per sobre dels 25 i fregant els 30 també a la costa. La situació marítima serà ben tranquil·la i amb un vent que començarà del nord-est i anirà girant, acabant fins a un garbí fluix al llarg de la jornada. La seta continuarà tancada, no esperem pluja durant uns quants dies, i és que, com per exemple l'Estartit, portem ja 25 dies, ja fa 25 dies que no cau ni una gota. Per tant, aquesta situació continuarà, com a mínim de temperatures elevades, continuarà durant uns quants dies més.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà. També moltes gràcies a la resta de l'equip que ha fet possible el supermatí d'aquest dimarts ja 17 de juny. Falta un minut i pocs segons per arribar a les 9 del matí. I també moltes gràcies, com sempre, per seguir-nos, per conèixer tota l'actualitat del Baix Empordà. Cada dia, entre setmana, de dilluns a divendres, a les 8, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, també en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. amb tot, doncs, amb l'equip per, com dèiem, repassar les notícies del Baix Empordà. Que vagi molt bé aquest dimarts i demà, a partir de les 8, més supermatí, demà amb la Maria Alsina. A reveure!
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.